COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida i com sempre és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Estem a la meitat de la setmana després del gran programa ahir des de Fira de Lleida, el que vam fer per tot Catalunya amb el company José Miguel Cruz. Avui tornem a la, bueno, el que fem habitualment a la meitat de la setmana. Ja saps que parlarem de noves tecnologies, però abans anem a barrejar-ho amb el món empresarial. Anem a parlar del World Token Congress i per fer-ho està amb nosaltres el José Antonio Bausa. José Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, encantat.
Bueno, ets el CEO del World Token Congress, també ets el soci director d'AIF Assessors a Lleida, però avui anem a parlar d'aquesta faceta del World Token Congress, que arriba a la segona edició amb un gran èxit a la primera, la de l'any passat, i que, per tant, us va impulsar no només a repetir l'experiència, sinó a millorar-la. Anem a ubicar la gent. El World Token Congress, perquè, clar, el que estigui una mica posat amb tecnologia, la part del token, de seguida el connectarà amb el blockchain, que això ho hem escoltat, però no sé si sabran anar més enllà. Què és aquest congrés del World Token Congress?
Bueno, doncs, com tu bé dius, vale, és un congrés, en principi és un congrés de tecnologia, vale, que el que pretén sobretot és aterrar la tecnologia, blockchain, la tokenització, vale, a totes les capes de l'economia real. Mm. Per tant, és un congrés que està centrat amb els empresaris, vale, amb el negoci, i que la tecnologia gira al redor. El protagonista absolut és l'empresari.
No necessàriament un empresari o una empresa tecnològica, no?
No, per suposat. A veure, realment el que nosaltres pretenem en aquest congrés és apropar la tecnologia. A veure, aquesta tecnologia, la blockchain, la tokenització, té diferents propietats, però una d'elles molt important és que pot augmentar la productivitat de qualsevol tipus d'empresa, de qualsevol sector.
Ara ja t'escolto més, eh?
Clar, clar. I, a més, quan diem augmentar la productivitat, moltes vegades hi ha empresaris que em pregunten, però, bueno, i això com es pot fer i tal? Pues, bueno, perquè et permet optimitzar, vale, i estalviar costos. Pots reduir costos entre un 30 i un 50%. En qualsevol sector, eh? Sector primari, secundari, terciari. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, nosaltres, tant el meu soci com jo, pues, bueno, des d'un bon principi, també som empresaris, i clar, teníem el gran problema dels empresaris, que és que quan van a un lloc o a un event de tecnologia, doncs realment costa molt d'entendre, no? I llavors, pues, bueno, pues, hem procurat fer un congrés amb el qual el centre del congrés sigui l'empresari i que puguin entendre de primera mà d'altres empresaris com s'aplica aquesta tecnologia als seus sectors.
Val. Mira, de moment us dono ja la plana web, World Token Congress, tot junt, amb K, i amb dues S al final, worldtokencongress.com, i allí teniu tota la informació. Això, aquest congrés, en aquesta segona edició, se celebrarà el dia 3 i 4 de desembre, o sigui, la setmana vinent, i ho feu a Barcelona, a la seu de Foment del Treball Nacional.
Sí, correcte. A veure, en aquest cas, bueno, tenim la gran sort de que després de diverses converses, doncs, bueno, el coorganitzador del congrés, el nostre soci estratègic i institucional, és la patronal catalana i la patronal nacional, Foment del Treball Nacional i la COE. Llavors, bueno, també tenim la sort de que es pot celebrar les instal·lacions i l'edifici de Foment del Treball a Barcelona, a la Via Laietana, que per cert és un edifici emblemàtic que té 127 anys d'història i que es tanca aquells dos dies per ser el World Token Congress.
Que bé. Molt bé. Llavors, si entreu a la web veureu que, bueno, hi ha informació i t'expliquen qui ve aquest any. I la veritat és que jo he estat mirant per sobre, molts no els conec, però sí que he vist que aquest any el nivell dels ponents i de la gent que vindran a explicar, perquè el que fan és venir a explicar la seva experiència, com han tokenitzat, com han implantat el blockchain a les seves empreses, que, insisteixo, no tenen per què ser d'àmbit tecnològic, i ens explicaran com els ha millorat, doncs, aquest marge de beneficis, com els ha millorat el tema de les despeses. Vindrà molta gent de la zona asiàtica, sobretot d'Índia.
Sí, correcte. Aquest any tenim la gran sort de comptar amb una delegació de l'Índia, encapçalada pel president de l'Associació Índia de Blockchain, el senyor Raj Kapoor, Bueno, aquest senyor és un senyor importantíssim, ha donat conferències amb el G20, amb el Foro de Davos, és un principal exponent a la Índia del desenvolupament i l'aplicació d'aquesta tecnologia. I, per altra banda, també tindrem assistència d'una delegació de Mèxic. Val? Hem procurat que al final el que es tracta és que aterrar la tecnologia que està flotant als núvols, vale? Que els empresaris la veuen i diuen, ostres, això com es pot fer? Aterrar-la perquè pugui ser aplicada als seus negocis.
Molt bé. Durant aquests dos dies, a part de ponències, evidentment també hi haurà zones i moments de networking i tallers. Que jo, el tema dels tallers, de veritat, a vegades és millor que t'ho expliquin primer, però després amb un taller ho acabes de posar tot sobre la taula. I dius, vale, ara sí, ho entenc i veig com funciona. Per tant, són dos dies ben complerts d'aquells que escolta, aprofita'ls al màxim, dia 3 i dia 4 de desembre, que això ja és la setmana vinent. Qualsevol persona, qualsevol empresària o empresari que ens escolti, és un... Vaja, avui en dia, José Antonio, no li podem donar l'esquena a les noves tecnologies de cap de les maneres,
Bueno, a veure, jo la veritat és que moltes vegades en algunes entrevistes també quan em pregunten, doncs m'arrisco a dir una cosa molt important, a veure, i és que les empreses que en els propers 5-10 anys no adoptin i implantin aquestes tecnologies, desapareixeran.
Clar.
Perquè deixaran de ser competitives. Val? Per això, per exemple, això que has mencionat dels tallers està molt bé, vale? Perquè aquest any ara mateix tenim 6 tallers que són monogràfics. Sí, quan dic monogràfics vol dir que solament toquen un tema concret, i són tallers que duren màxim 20 minuts, que estan pensats expressament per l'empresari, perquè entengui una cosa concreta que li pugui fer falta i aplicar-la amb el dia a dia de la seva empresa. A veure, ja et dic, tot està encarat a maximitzar, vale, la productivitat i a optimitzar els recursos de les empreses. Per exemple, d'agricultura, pesca, vale, per exemple, traçabilitat de productes, passaport digital de producte, aquestes coses que amb alguns no s'hi sona, però que realment ja són obligatòries per llei.
Clar. Doncs a la web worldtokencongress.com, tot junt, worldtokencongress.com, podreu tenir la modalitat de les entrades, una entrada general o una entrada VIP de negocis. Les entrades són limitades, per tant, connecteu-vos ja si teniu intenció d'anar-hi, i si no, connecteu-vos a la web per veure, escolta, acabar de completar tota aquesta informació que t'hem comentat ara amb el José Antonio Bauza, que ja sabeu que ell és el CEO del World Token Congress i que van per la segona edició molt més vitaminada i reforçada que la primera. Això serà el 3 i el 4 de desembre a Barcelona, a la web worldtokencongress.com, allí trobaràs tota la informació i com doncs, agafar la teva entrada. José Antonio Bauza, escolta, un plaer conèixer-te i conèixer sobretot aquest congrés que no tenia ni idea que es realitzava, però que el trobo molt, molt, molt interessant. Ara, mentre parlàvem, estava revisant la plana web i les ponències són espectaculars. Per tant, que us vagi tot molt bé.
Vinga, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Nosaltres fem ara tot seguit una ullada a la temperatura. 12 graus tenim a la ciutat de Lleida. Hem baixat a una mínima de 3,4 graus, s'ha notat aquest matí que feia més fresca, però què és el que ens espera pel que queda de dia? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres baixen les temperatures. Màximes de 13 graus a Lleida i a Balaguer, 11 graus a Tàrrega, 8 a la Seu d'Urgell i 1 grau a Viella. Avui temperatures mínimes al final del dia, amb glaçades de la meitat nord que podran ser moderades al Pirineu. Durant aquesta tarda, cels poc ennuvolats, amb alguns núvols més abundants al Pirineu. Continuem amb vent moderat de component nord. Al Pirineu, ratxes de vent molt fortes que podrien arribar als 80 km per hora. Demà dijous, temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda, això sí, al Pirineu i a la Vall d'Aran, no es descarten precipitacions febles. La cota de neu pujarà de 1.000 metres a 2.000 metres al final del dia. Demà, les temperatures màximes pugen lleugerament. 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 10 graus a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 6 graus a Viella. La nit serà més freda, amb glaçades que seran més intenses al Pirineu. Demà continuarem amb vent moderat al Pirineu i ratxes fortes. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia. Mira, els caps de setmana de final de tardor i d'aquests que s'acosten ja a l'hivern, a les nostres comarques estan marcats per les fires de l'oli. És el cas d'aquest cap de setmana que ens hem d'acostar a Juncosa. Dissabte i diumenge, de fet divendres ja començaran a fer alguna activitat, però el gruix és el cap de setmana perquè hi ha la fira de l'oli i productes d'elaboració artesanal de Juncosa. Parlem amb la directora general de l'Agrícola Sant Isidre de Juncosa, la Àngels Araque. Àngels, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, per vosaltres suposo que és un cap de setmana esperat anualment, no? És aquell... Sí. Escolta, tota la feina de tot l'any te l'ensenyem ara, aquest cap de setmana.
Sí, sí, tant. És com el tret de sortida de la campanya, de la nova campanya de l'oli, quan comencem a vendre l'oli nou i, bueno, el tret de sortida, no? Tot l'any treballem els pagesos, els nostres socis, al dos i a la seva feina, arribar ara i poder començar a vendre l'oli i bé, bueno, guanyar-se el seu sou, no?
I tant. Us dono la web ja, perquè tot això, doncs, si aneu presencialment, perfecte, però si dius, escolta, que jo vull provar l'oli de Juncosa, doncs us dono la web olilescabanes.com. Aquí ho trobareu, olilescabanes.com, que a més, Àngels, jo recordo parlar amb tu perquè més d'una vegada, i de dos i de tres, els vostres olis s'han endut distincions i premis, eh?
Sí, la veritat és que sí, portem uns anys treballant molt el que és la qualitat de l'oli, vull dir, nosaltres no podem comprar potser amb grans quantitats que hi ha en la qualitat, no? I bé, ja fa uns anys que vam començar aquesta aventura de presentar-nos a concursos internacionals, doncs, per veure el nostre oli, no? Nosaltres sabem que l'oli i les cabanes, doncs, és un oli molt bo, però quan t'ho diuen doncs, des de Nova York o des de Xina o des de Japó o des de Grècia mateix, no? Que és la cuna de l'obresol de les olives, doncs la veritat és que és un orgull per un poble de 400 habitants, no? Perquè no deixem de ser un poble de 400 habitants.
Directora, aquest cap de setmana, què ens heu preparat?
Aquest cap de setmana hi ha bastants actes. Ja comencem divendres a la tarda. Comencem amb una visita dels nens de l'escola, a Espígol, al Molí de l'Oli, que això és un ja fa anys que ho fem. Bé, els nens de l'escola doncs, és el nostre futur. No deixa de ser doncs, els futurs, el futur gent gran doncs, del nostre poble. I cada any els hi fem fer el dibuix del cartell de la fira, i també doncs, fem aquesta visita guiada amb ells i doncs, bueno, que acaba doncs, amb una mica de berenar de pa moli que a tots els encanta. I després, doncs, amb l'associació de joves, fem un tardeo musical.
Això ja per escalfar motors, això divendres, eh?
Sí, 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 això divendres.
El gruix de visitants el tindreu el cap de setmana. I el cap de setmana, doncs, a part de, suposo, fer la visita a la cooperativa, també, com dèiem, hi haurà productes d'elaboració artesana. On es desenvoluparà tot plegat?
Mira, tot és aquí a la plaça del poble, aquí un poble petitet, doncs aquí a la plaça Major és on se fa la majoria d'actes. El dissabte doncs, fem, bueno, doncs, a part de les visites guiades, doncs, les fem tant dissabte com més al matí, doncs farem se fa un taller de catifes de flors, farem una plantada de gegants, un berenar, una mica d'espectacle amb màgia, un concert. Dissabte fem moltes coses, doncs aquí el que és de tenir una mica la gent del poble, no? Tot molt, també en col·laboració de l'Ajuntament i de la Diputació de Lleida, tot d'actes. Més dirà el mateix, sí que és el dia fort per nosaltres, que és el dia doncs, que hi haurà les parades a la plaça de productes d'elaboració artesana, que comptem amb una trentena de paradistes, i l'esmorzar típic nostre de brasa, sí, no? Sí. Tots els nostres socis i clients ens han convidat doncs, amb un esmorzar de brasa que donem aquí al partit de la cooperativa. I, bueno, una rua amb la colla fer-ne gegant de Cervià de les Garrigues i un dinar de germanó amb l'associació de dones. Bueno, tot, és una fira que totes les associacions del poble doncs, col·laboren.
Però aquí la gràcia és aparcar el vehicle i deixar-te, enteneu-me, deixar-te perdre pels carrers de Juncosa. Aquest cap de setmana trobareu molta gent. La cooperativa està a peu de la plaça Major. Vull dir que és que ho tindreu tot junt, les paradetes, la cooperativa. Podem fer visita, no? Suposo, la cooperativa també.
Sí. Diumenge al matí també farem visites i se veurà com s'elabora l'oli. Vull dir...
Directora, escolta, ja que estem parlant de l'oli i a més és oli de la campanya, vull dir que s'està fent ara, com valoreu la campanya d'aquest any?
Bé, nosaltres la veritat és que tindrem una campanya en principi de bastant bona. El temps ha acompanyat bastant aquest any i bueno, nosaltres tenim, per sort, molta part del terme que és amb rec de suport i això fa doncs, que tinguem una qualitat i una quantitat d'oli doncs, garantida per la venda durant tot l'any.
Que bé. Doncs us torno a recordar la web www.olilescabanes.com, tot junt, olilescabanes.com. I aquí trobareu, perquè si no us podeu acostar aquest cap de setmana a Juncosa, doncs l'oli el podeu comprar igualment. Aquí hi ha la venda online. Sí. I aquí veieu tots els premis que s'han endut. Podeu comprar els olis premium, mirar la seva història. En fi, que ho teniu tot aquí, olilescabanes.com. Estem parlant amb la...
Sí, també, comentar això, no? Que l'elaboració és ben simple, perquè... és agafar les olives i xafar-les i es treu l'oli. Vull dir que no hi ha cap trampa, no hi ha ni cap additiu, ni hi ha res més a l'elaboració. Simplement l'oli d'oliva doncs és el raig de les olives tal com entren.
Bueno, però
el producte és totalment natural.
Aquesta és la gràcia, que avui en dia també, en tema d'alimentació, potser ens compliquem molt la vida elaborant i reelaborant moltes històries i ja ens han explicat que això no és bo. Per tant, com més simple, com més directe, millor. Per tant, ens ho ha recordat ara l'Àngels Araque, que és la directora general de l'Agrícola de Sant Isidre de Juncosa. Àngels, escolta, un any més, enhorabona. Gràcies per estar amb nosaltres, per explicar-nos totes les activitats del cap de setmana i espero que se us quedi molt petit el poble.
Moltes gràcies, sereu tots benvinguts. Aquí us esperem.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Prepárate para vivir el invierno como nunca. Con el forfait de temporada Andorra Pass, esquías sin límites en Gran Valira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís. Más de 300 kilómetros de pista y acceso al Bike Park de Pal Arinsal. Cómpralo ahora al precio promocional hasta el 7 de diciembre. Más información en granvalira.com.
Cope Lleida. Doncs a la meitat de la setmana ja saps que toca recomanació literària, recomanació de la teva propera lectura, el teu proper llibre. Per què t'ho dic així? Doncs perquè cada setmana... durant tot el nostre curs radiofònic està amb nosaltres l'Anabel Ramos, que et porta una nova lectura. I, a més, sempre és variada, sempre és diferent, d'estils diferents, d'escriptores i d'escriptors doncs, diferents, i a veure, un o altre encertarem. Per tant, hi ha molta gent que s'està fent la llista de tot el que recomanem al cap de l'any. En fi, la gràcia de tot això és que aquests llibres que et recomanarem aquí a la llibrera els tens a la Biblioteca Pública de Lleida, que pots anar allà, mirar-los i dir, escolta, sí, m'interessa, doncs l'agafo. Que no saps què llegir, que no t'acabes de decidir, busca l'Anabel Ramos a la primera planta i li dius, mira, és que no... A la ràdio el Ricard ho ha dit, que et busqui i et pregunti què he de llegir, que no ho tinc clar, que no sé. O, i si vols començar, mai és tard per començar a llegir, doncs també, busca l'Anabel Ramos i li dius. Els dimecres la tenim aquí, per això, als estudis. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Anabel Ramos és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És la persona, com et deia, que et portarà la teva propera lectura, que la pots buscar a la biblioteca i parlar amb ella i preguntar-li, que et farà quatre preguntes i et donarà, doncs, opcions, tres opcions. I tu, a partir d'allí, comences aquesta propera lectura. Si has encertat, li dius, i si no te l'ha encertat, també digue-li que li agrada. Sí, home, perquè,
clar,
com deia fa unes setmanes, va afinant llavors l'algoritme.
Home, perquè a tothom li agrada el mateix.
No, a més, això d'explicar després si t'ha agradat o no, avui en dia, com que tot ho hem de dir en anglès, perquè si no sembla que no en sàpigues, és el feedback.
Feedback.
Doneu-li el feedback a l'Anabel Ramos, el feedback. Sí.
Expliqueu-me.
L'informe.
Què us ha semblat? Com us heu sentit?
Bueno, en fi, què ens portes avui? Quina proposta
doncs mira,
tens aquí?
Avui vull començar amb una pregunta per tu, Ricard. Pues vaja. A veure si estàs atent, no?
Vinga.
Com vas d'estrès? Com vas de
fatal.
Accelerat?
Bastant.
D'ocupat, de tot el dia amunt i avall?
Pues bastant, i mira bastant. Que sóc conscient que no hem de viure així, però no sé què passa.
Ja, pues jo te vinc a recomanar un llibre per a que t'aturis una mica.
Ah, mira, vale? Perfecte.
Doncs això, estem sempre ocupats, plens de notificacions, no? Anem cap aquí, anem cap allà,
no
anem
sé,
corrents.
Ens hem complicat molt la
tot
vida.
Tot és urgent,
sí,
això
sí.
És per demà.
Tot és urgent, és veritat.
Vull dir, la canalla, no, fins i tot la canalla també estan, no?, agafant aquesta urgència de fer les coses. Hem de tenir objectius, hem de rendir,
sí.
És, no? Has de ser productiu. Sí, 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 sí. Hi ha una pressió sobre nosaltres molt, molt bèstia. I què passa quan pares, no? Què és el que està passant quan pares? Perquè a vegades pares perquè no te queda més remei, perquè t'ha atropellat un cotxe, perquè t'has fet un esguins, per qualsevol qüestió. I si agafem aquest aturar-nos de manera obligatòria, ho fem però conscientment.
Clar, que no ens hagi de passar res.
Que no
res.
Ens hagi de passar res. Que diguem, escolta, doncs prou, fins aquí, anem a parar. Avui us porto una recomanació d'un filòsof, coreà, sud-coreà, que es diu Byung-Chul Han, que va ser Premi Princesa d'Astúries el 2025 i ens recomana aturar-nos. Ell ens escriu un llibre, ha escrit l'últim llibre que es diu Vita Contemplativa, l'elogi de la inactivitat, publicat per Herder el 2023, i ens parla això. Aquest llibre és un elogi de la quietud, del silenci, de tot això que només podem descobrir quan deixem de córrer. El filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que és, com he dit abans, és Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats el 2025, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani. Ell viu a Berlín i observa el món des d'una mirada molt tranquil·la i precisa i ens parla de nosaltres, no? D'aquesta societat accelerada que confonem viure amb produir. I amb Vita Contemplativa, elogi de la inactivitat, Han ens proposa una idea que sembla molt radical, no? Que és aquesta d'aturar-nos, d'aturar-nos sense obligació, d'aturar-nos perquè realment volem fer-ho. És una defensa del silenci, del descans, de la contemplació, no com a evasió, no com dir, ostres, necessito marxar el cap de setmana per evadir-me, per fugir, per desconnectar, sinó tot el contrari, per connectar, no? Per estar en un sol lloc, presents, conscients de que realment estem fent això. Per és això, difícil, eh?
Sí, no, i per això, i jo moltes vegades ho dic, el dilluns té mala fama i el volem passar sí. Ràpid, i el dimarts, i només ens volem aturar ja el dijous, el divendres, bàsicament, divendres i dissabte, perquè diumenge ja torna a ser, ui, que ja estem, no? I passen les setmanes, que tenen 7 dies, i només n'anhelem 2. Doncs no, escolta, el dilluns s'ha de viure també, i el dimarts, i el dimecres, i el dissabte, i el diumenge, cadascú a la seva manera, però sí que és veritat que una mica de... Per això hi ha gent que t'explica que al matí es lleven i fan una mica de meditació o de pausa. No sé, suposo que ja és per no entrar accelerat al dia. No sé si va, això ja va a persones, suposo.
Bueno, hi ha moltes maneres de trobar aquesta, no?, aquesta pau o aquesta quietud o aquesta contemplació.
El que passa és que això, però per molt que t'ho expliquin, si no ho proves...
Ho has de provar, però ja no només és això, sinó moltes vegades el... Crec, vull dir, ara és opinió personal, eh? El poder decidir o dir que no amb aquesta onada de coses que hem de fer i que hem d'estar i que hem de veure és molt... És dur perquè moltes vegades vas a contracorrent i moltes vegades tampoc no se't permet, no? Perquè si tu has de treballar moltíssimes hores perquè has de pagar un lloguer i el menjador i no sé què, és molt difícil parar d'aquesta manera. Però sí que si tenim l'oportunitat de no creure'ns que, si no, que només valem perquè som productius, no? I tenim l'oportunitat de poder dir, escolta, no, jo sóc molt més que les hores que dedico a la meva feina o que le dedico a caminar o a fer no sé què. Crec que aquí ens... O sigui, ens hem tornat esclaus nosaltres mateixos, moltes vegades de nosaltres mateixos, no? D'aquesta llibertat que creiem que tenim i que en realitat no tenim perquè estem doncs, amb aquest mantra, no? De la productivitat, d'objectius, de complir, d'estar, de que si no hi ets, no ets ningú, si no fas, no? Hi ha aquesta cosa que li diuen la canalla o el jovent, que és el FOMO, aquesta de... La por de perdre coses. Ah. La por a perdre... O sigui, hi ha un síndrome que és la por a no estar a tot arreu.
Clar. O deixa de veure una notificació, que llavors ja no sé què passa. Ha penjat una foto i no hi és. Bueno,
tot això. Doncs res, us recomano Vita Contemplativa per mirar el cel, per exemple. Per respirar i per ser conscients de lo que estem fent, no? De tot.
Bueno, és el Byung-Chul Han,
sí.
Premi Princesa d'Astúries, vull dir que aviam, alguna cosa li hauran vist.
Home, sí. Té uns quants llibres de filosofia.
Llavors, això es tracta de que ho agafis amb ganes, eh? Perquè si ho agafes imposada o imposat, malament, tampoc no funciona. És a dir, n'has de ser conscient. És com tots els problemes. Primer has d'acceptar que el tens. I després, doncs, escolta, anem a buscar maneres d'erradicar-lo. Això no vol dir que deixis la feina, eh? ni molt menys. És... Escolta, sigues conscient que el moment de treball doncs, treballa, però la resta potser... Al final anem a parar al mateix lloc, és dedica't més temps a tu mateixa. És això, eh? No és més, perquè no ens en dediquem de temps. Sempre estem fent històries, doncs dedica't temps. Para, pensa i sigues conscient. Que no saps com començar a fer tot això? Doncs Vida Contemplativa, mira, comença per un llibre. El tens a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, va, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, bona setmana.
En Línia Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem ja directes cap a la una de la tarda parlant de noves tecnologies, com dèiem, és el dimecres, és la meitat de la setmana, van molt ràpides, hi ha moltes novetats, hi ha moltes històries, i per això has d'estar al dia com a mínim un cop per setmana. Que insisteixo, que tot va molt ràpid. Fins a la una, a la ràdio. Després, al podcast, la versió extensa, que parlem de més coses i més estona. Per tant, jo crec que et convé buscar-ho a on? A cope.es/Lleida o al infocopelleida.com. Xarxes socials... també, i escolta, gaudir del nostre podcast. Les veus són les mateixes, eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Oye, te veo diferente, David.
¿Has visto?
Lo veo diferente.
Estreno gafas hoy.
Porto unes ulleres.
¿Has visto?
Té uns foradets negres a dalt, a cada pota.
Vale.
Ah, estas son de las que te graven. Mira-te'l, sí, estamos aquí en directo. Bueno, va, Jaume Sitja, de què parlem avui? Que se'ns embalsa en el salt.
Vinga, va, perquè avui parlarem d'un tema que ens toca de ben de prop. La ciberseguretat a casa. Catalunya i Espanya estan en la llista dels països més castigats pels atacs digitals. I amb tants mòbils, tauletes, rellotges intel·ligents i dispositius connectats, com aquest que ens presenta avui en David Casero. I, pues, per protegir-nos, s'ha convertit en una necessitat bàsica. Per això, aprofitant que el 30 de novembre és el Dia Internacional de la Seguretat Informàtica, parlarem amb una experta per entendre quins errors cometem i quines mesures senzilles podem aplicar per protegir tota la família i especialment infants i la gent gran. I després arriba, com no, la Tertúlia Freak, on repassarem les novetats més potents de la setmana. El nou DNI digital europeu. Internet d'un gigabit des de l'espai, gràcies a Amazon. El comiat definitiu de Google Assistants als Galaxy, consells per sobreviure al Black Friday, una IA capaç de diagnosticar malalties ultra rares, filtracions sobre l'iPhone plegable, aquest que tant t'agrada, Ricard, i atenció, Android i iPhone per fi comencen a compartir AirDrop. Tot això i molt més aquí, a la Infocope Lleida, on la tecnologia, com no, s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment pel record, per saber d'on venim i cap a on anem. I en David ens presenta l'efemèride. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues fijaros, viajamos a tal día como hoy de 1994. Este día, siete gigantes de la informática, como son, fueron Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Nortel, presentan la primera versión de algo que, sin saberlo, iba a acompañarnos y nos acompaña durante décadas, el USB. Fijaros, en aquella época, conectar un dispositivo al ordenador era un pequeño drama, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, puertos distintos, cables imposibles, configuraciones externas, cada aparato tenía sus 32, 16 o 64 pins, y el USB, bueno, pues llegó para poner orden, un conector universal, sencillo y reconocido automáticamente por el ordenador. Una idea simple, pero revolucionaria. Y fijaros dónde estamos hoy. De aquel primer USB hemos pasado a toda una familia hasta llegar al USB tipo C, este conector reversible que ya usan móviles, portátiles, tablets e incluso cámaras, para algo tan sencillo como enchufar sin mirar. Porque fijaros, aparte de que mantiene vivo este espíritu del 1994 y, como no, podemos cargar más rápido y transferir datos, una de las cosas que hace es que el USB tipo C no tenemos que mirar cómo tenemos que enchufarlo. Y así cerramos nuestra efeméride, como cada semana, dando un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futur.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994 amb tot un referent històric com l'efemèride. I si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara uns friquis, molt tequis en antena. I avui, Ricard, tenim...
Doncs avui tenim entrevista.
Vinga, perquè aquest proper 30 de novembre és el Dia de la Seguretat Informàtica. Avui parlarem de la ciberseguretat domèstica, un tema que ens toca a tots. Espanya és un dels països europeus amb més incidència d'atacs digitals i cada vegada tenim més dispositius connectats a casa, mòbils, rellotges intel·ligents, tauletes i també persones vulnerables com infants i gent gran. Per això hem volgut parlar amb Verónica Catediano, responsable de comunicació de SPC. Què tal, Verónica? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien y bienvenida aquí a Cope Lleida. Primero, para situarnos, SPC es una marca española de tecnología de consumo especializada en dispositivos accesibles, sencillos de utilizar y pensados para toda la familia. Y ahora SPC acaba de presentar 5 medidas básicas para proteger nuestros dispositivos y fomentar hábitos digitales seguros a toda la familia. Mira, los tengo aquí, los enumero rápidamente. Mantener los dispositivos actualizados, revisar los permisos que otorgamos a las apps en nuestros dispositivos, extremar la precaución al conectarse en redes públicas, activar las funciones de protección integradas y hacer copias de seguridad, impulsar hábitos de seguridad informática entre niños y personas mayores, 5 medidas que prácticamente son súper básicas y casi imprescindibles. Y la pregunta iría, ¿cuál dirías que es la más urgente de adoptar y qué riesgos concretos evita si la aplicamos correctamente?
Pues mira, las has resumido estupendamente y eso, como decía, son medidas súper básicas que no necesitamos ser informáticos. Todos, cada uno de nosotros en nuestro hogar y con nuestros dispositivos las podemos implementar. Entonces, pues quizá la más importante, yo diría que es la última, porque se trata sobre todo de informar o intentar informarnos y a nosotros mismos de cómo utilizar correctamente los dispositivos electrónicos. Es decir, no podemos usar un teléfono, un smartphone o una tablet la última versión, el último modelo, la más avanzada, o dárselo a un niño o a una persona mayor que no está muy familiarizada con la tecnología y pretender que la use correctamente. Entonces, pues como la base de todo es la información y el conocimiento, yo diría pues eso, que el último punto, el de impulsar hábitos de seguridad informática entre los más pequeños y los más mayores, es la base para luego seguir haciendo todos los demás consejos adecuadamente.
Es lo que intentamos nosotros aquí cada programa, siempre dar esa píldora, ¿no?, de esos consejos para impulsar esta seguridad entre niños y personas mayores.
Entre niños y personas mayores.
Sí, porque...
Hace poco dábamos la noticia, ¿no?, de la contraseña que habían puesto de videovigilancia en el Museo del Louvre, que era Louvre, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que va, Verónica, yo creo que va un poquito más allá de los niños y de los mayores, ¿verdad?
Bueno. Hombre, sí, luego es que sobre las contraseñas se podría hacer un programa aparte y único, pues porque eso, tenemos que evitar y huir de contraseñas de mi fecha de nacimiento, mi nombre y mi apellido, y eso, pues Louvre 2025, hombre, pues... Hay que intentar ir un pasito
un poquito más allá.
Bueno, teóricamente, los que estamos en una edad, adulta, tendríamos de tener unos cuantos conceptos muy básicos y muy claros, ¿no? El comunicado que comentáis, que niños y mayores son las víctimas más habituales de fraudes y accesos no deseados. ¿Qué errores cometen con más frecuencia?
Pues mira, y un poco casi hilándolo con la pregunta anterior, un poco basado quizá en esa falta de experiencia pues propia de la vida, pues si son niños, lógicamente no tienen la experiencia que vamos a tener los mayores, y también pues por la falta de conocimiento más exhaustivo en los temas de tecnología, pues se dejan llevar mucho por enlaces que muchas veces pues pueden ser fraudulentos, pueden llevarnos a una descarga de un virus o nos llevan a una página no deseada. Entonces, en principio, en estos dos grupos poblacionales, yo diría que principalmente es eso, que se dejan llevar pues por esos mensajes muy atractivos de pues te ha tocado un premio, pincha aquí y recibes no sé cuántos euros en tu cuenta. Entonces, ante esto, yo siempre diría que intentemos pecar un poco de desconfiados. Si pecamos de desconfiados en el mundo digital, no nos va a pasar nada, eso seguro, no tenemos nada que perder, nada, en ningún sentido. Ni que estemos en redes sociales y pequemos de desconfiados al pensar quién nos está hablando al otro lado, ni eso al recibir un SMS, que todavía se siguen recibiendo con enlaces. Si no lo pinchamos, nunca nos va a pasar nada, pero sin embargo, si lo pinchamos, ahí sí que podemos tener problemas. Entonces, pecar siempre un poco de desconfiados. Y ante cualquier duda, pues bueno, preguntar a alguien que... pues, puede conocer un poco mejor que nosotros cómo funcionan los dispositivos electrónicos.
Uh-huh. España se encuentra ya entre los países europeos con más o con mayor número de ciberataques. Desde vuestra experiencia, ¿qué falta por hacer en los hogares españoles para reducir esta exposición? ¿Y qué papel puede jugar fabricantes como SPC?
Pues mira, en los hogares, vuelvo a decir, intentar informarnos un poco de cómo funciona un teléfono o una tablet, que pueden ser quizá los dispositivos más extendidos, ¿no? Pues cuando nos compramos un coche, cuando nos sacamos el carnet de conducir, tenemos unas horas de práctica y tenemos que aprender a conocerlo y aprender a conducir y conocer las señales de tráfico, etcétera. Bueno, pues con el dispositivo, con un dispositivo tecnológico, pues un poco de lo mismo. Tenemos que tomarnos un tiempo para formarnos a nosotros mismos, buscar información, preguntar, ir a talleres, hacer un poquito de autoaprendizaje. Eso en cuanto un poco al seno del hogar, ¿no? Al foro más doméstico. Y por parte de los fabricantes, como decías, pues bueno, yo creo que los fabricantes lo que tenemos que trabajar es muy de la mano toda la industria y muy pegados pues a los sistemas operativos, pues en este caso, en el caso de los dispositivos SPC, son todos teléfonos Android, entonces pues trabajar muy de la mano de Google para incorporar a nuestros dispositivos pues, pues funcionalidades y opciones de seguridad. No se trata de incorporar especificaciones, altas especificaciones, sin más ni más, que a lo mejor al final la gente, el público más general, ni saben para qué están ni cómo se usan, sino de incorporar funcionalidades realmente prácticas para la población.
Uh-huh. Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC, muchas gracias por compartir estas 5 medidas básicas para que estemos un poquito más protegidos. Muchas gracias, Verónica.
A vosotros, un abrazo.
I Jaume, avui la nostra tertúlia la deixem per la versió del podcast, eh? David Casera, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez i ens plantarem ja a la 1 de la tarda demà i tornem, eh? Des de Lleida, a les 12:20. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Que acabis de passar un bon dimecres.